Els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes i benvinguts als camins de la música.
Monsieur le ministre, messieurs, sera-t-il permis au gramophone lui-même de prendre ici la parole et de remercier en son nom l'éminente assistance qui a bien voulu le suivre jusque dans ces catacombes de l'opéra. Avant de m'introduire pour 100 ans au moins dans l'urne fatale qui sera fermée sous vos yeux, je tiens à exprimer une...
Mortal!
La música, dintre de les belles arts, ha estat la única que no ha pogut transmetre els estils, les formes d'interpretar, les formes de composar, més que d'una manera incompleta i fins temps prou recents. De fet, l'escriptura de la música no té una durada anterior, segurament, a l'edat mitjana, i a Xina, com sabem com feia les escultures fídies o com pintava Rubens, perquè tenim davant nostre els quadres o les escultures, en el cas de la música ens és impossible saber com s'interpretaven les músiques en la Grècia clàssica, per exemple, com tocava les seues suites Bach o com improvisava Mozart quan es posava el piano en una festa. Així doncs, ens resulta impossible i ja per sempre més mai es podrà saber aquestes coses que he comentat. El cas és que la tècnica no donava per a això, mentre que pintar o esculpir o escriure un text sí que es podia deixar per a la posteritat, per a que nosaltres estem vivint després, poguem llegir i fruir de la visió d'una escultura de la Grècia clàssica o d'una pintura del Renaixement. La música, per tant, escapava com un art una miqueta impalpable, impossible de fixar per a una futura valoració, i això ha estat un problema perquè donava peu, per una part, a interpretacions, diguem, de poc ajustades, pot ser, allò que l'autor havia sentit en el seu cap, però per altra part també deixava llibertat als intèrprets per a interpretar d'una forma segons la seva inspiració o segons el seu caràcter o les obres que estava interpretant. Veritat és que qualsevol persona a la que li agrada la música, quan va a un concert, lo normal és que quan vas a escoltar un concert de qualsevol tipus de música, igual té que siga flamenc, que siga clàssica, jazz o el que siga, mai una actuació és exactament igual a l'altra, perquè els factors humans estan ahí per a influir en la forma en què aquesta música està sent interpretada, en com s'expressa el músic en aquests moments.
Oh.
El dia 28 de desembre de 1907, la revista L'Illustration, una revista francesa, escrivia el següent. Passat dimecres, a la vesprada, se va celebrar una cerimònia singular i absolutament inèdita que va reunir alguns invitats en el sotsol de l'òpera. Sota d'estes bòvedes silencioses, en els soterranis que per a eixa circumstància havien pres un aspecte de cripta o de catacumbes, se va procedir, si se pot dir així, a la posta en cava de les veus de les nostres més il·lustres cantors contemporanis. En presència de Monsieur Malherbe, bibliotecari de l'òpera, del químic Bardi, de Monsieur Clark, promotor de la idea, de representants del ministre de la Instrucció Pública i del subsecretari d'Estat per a les Belles Arts, se varen depositar discos de gramòfon de manera que no se estigueren en contacte immediat els uns amb els altres i col·locats dins d'una doble caixa en què se va fer el buit. Aquest recipient s'ha soldat després i s'ha col·locat en una de les caixes metàl·liques preparades per a l'ocasió en un mur construït a posta per a rebre les caixes de discos a mesura que elles anaren venint. Les caixes de discos no podran ser obertes que d'ací a 100 anys.
Vieux si camarades, l'air à moi, ton cœur à moi. Et alors, mon amour brave, l'univers des dieux, pour toi, à tes pieds, je suis esclave, et la mort se lève à roi. Rien ne peut finir l'ivresse de mes jours, unis au tien, pour toujours belle maîtresse, pour toujours, tu m'appartiens, pour toujours, pour toujours. Rien ne peut finir l'ivresse de mes jours liés au tien. Pour toujours, tu m'appartiens.
Pense que va sent hora que vos diga que heu estat escoltant fins ara. La primera cosa que heu escoltat, aquest fragment d'un senyor parlant en francès de manera molt solemne i campanuda, era la veu de Monsieur Firmin Gémier, un actor, director de teatre, que va ser l'encarregat de llegir aquest petit text com a testimoni d'allò que s'estava fent per a que quedara gravat també per a la posteritat. La gravació en aquest cas es va fer justetet en aquest moment. La primera peça cantada que heu escoltat era L'amor di Otello de Verdi, interpretada per Francesco Tamaño, un tenor de la época en una grabación de 1904. Tamaño era un tenor que va a nacer en 1850 y morir en 1905. O sea que aquellos entrevistamientos va a hacer su detente un año antes de que morirá, pero tenía un valor histórico la su interpretación, porque va a ser el que va a estrenar en 1887 l'òpera Otello de Verdi. Les dues següents peces que heu escoltat són fragments de Romeo i Julieta de Gounod, interpretades per Julia Lindsay, una soprano d'origen francesa que sembla que inicialment se feia anomenar Jean Lindsay, que segurament era el seu nom, i que era també una gravació de l'any 1907. I finalment, les dues últimes peces que heu escoltat són fragments de La Favorita de Donizetti, interpretades per Jean Otet, un baríton que va registrar això en l'any 1906.
Woo!
la fi dell'amore sarà un mistero sempre commorrà. Abruzzi me
Les dues interpretacions darreres que heu escoltat són un fragment del Barbero de Sevilla cantada per Lucette Korsoff, una soprano, amb un acompanyament d'orquestra enregistrat en 1905, i la darrera, ni més ni menys, que estàvem escoltant al mismíssim Enrico Caruso i Antonio Scotti com a baríton. Caruso, evidentment, era tenor, un dels noms, podria dir, més famosos de tota la història de l'òpera, almenys dels darrers dos segles. Però continuem amb la història d'aquests pots de plom soldat, plens de gravacions discogràfiques, que per iniciativa d'Alfred Clark, que era el president de la companyia francesa de gramòfon, va tractar d'encetar com un museu de la paraula. I de manera escrita, solemne, el ministre de la Instrucció Pública, que en aquell moment era ni més ni més que Aristide Briand, va enregistrar la voluntat del donant de que aquestes caixes no foren obertes més que 100 anys més tard, literalment dient en el seu document que a fi d'ensenyar als homes d'aquesta època, primer, quin era en aquell moment l'estat de les màquines parlants, encara avui quasi en els seus inicis, i quines millores ha tingut aquesta preciosa invenció al curs d'un segle. I segon, quina era la veu dels principals cantants del nostre temps i quina interpretació donaven alguns dels trossos més cèlebres del repertori líric i dramàtic. En juny de 1912 se va fer una segona donació per part del Fred Clark, que va tindre el mateix tractament exactament, i a més es va col·locar un gramòfon en una urna un poc més gran, acompanyat d'un manual d'ús per a garantir que seria possible que 100 anys després es pogueren rellegir els discos malgrat els canvis que podria haver tingut la tècnica a l'hora de la reproducció de la veu humana. Com veieu, la idea que tenien era excel·lent, jo pense, perquè aixina i per primera vegada estava com donant-se fe de l'estat tant de la tècnica de la gravació de la veu com he dit abans en l'anterior intervenció, de com s'interpretava en aquell moment determinades peces. Recordem que en el cas de moltes òperes, alguns intèrprets, com el que ja vos he comentat, de Francesco Tamaño, el tenor, havia estrenat Otelo en vida del propi Verdi. Per tant, és de suposar que la seva interpretació és una interpretació, es podria dir, canònica, aquella que l'autor segurament va acceptar, perquè si no l'haguera canviat la seva forma d'interpretar. Aquestes són les coses que comentava abans, que ara sí es pot fer en la música. Evidentment, una gravació és com una fotografia d'un instant, d'una forma d'interpretar per part d'una persona una peça en concret, en un dia i en una hora concrets, però almenys sí que se pot deduir quin estil n'hi havia, quin estil estava de moda quan s'estava interpretant. De fet, jo pense que és prou evident un major trèmolo en la veu. De tota manera, encara que en tots els aspectes te pot xutxar en les gravacions d'aquests i aquests cantants la seva autèntica qualitat, perquè la tècnica en aquell moment exigia que, per exemple, quan cantaren baixet s'arrimaren molt a aquesta mena de embut que feia de micròfon i que quan tenien que emetre una nota amb molta potència devien separar-se molt perquè si no distorsionava el so. Era una forma de constrenyir la seva interpretació a les necessitats de la gravació. Però bé, això pot ser una limitació a les capacitats tècniques de l'intèrpret, però l'estil jo penso que sí que queda palès.
Thank you.
La veu que acabo d'escoltar és la de Nelly Melba. Nelly Melba va ser segurament una de les sopranos, si no la més famosa, a començament del segle i final del segle XIX. Com veieu, realment s'aprecia, malgrat la deficiència tècnica de la gravació, un estil impecable i una veu molt neta, ja que dir que efectivament els acompanyaments orquestrals eren molt fluixets i molt baixets, perquè si hagueren sonat al volum que sonarien en un teatre, no s'hagués escoltat bé la veu dels cantants i els haguera tapat. Ha interpretat Nelly Melba un fragment de l'acte primer de Rigoletto, de Verdi, per tant, la va interpretar també en vida del propi Verdi, el Caro Nome, i després un fragment de l'acte primer, l'acabatina de Le nozze di Figaro. Nelly Melba, com us he dit, va ser una de les cantants més conegudes del final del segle XIX i principi del segle XX. I les gravacions que escolteu estaven fetes el 1907.
Thank you.
La darrera peça que heu escoltat és la marxa de l'acte quart del Profeta de Giacomo Meyerbeer, interpretada per l'Skull String Quartet, una banda de l'exèrcit britànic que està fundada ni més ni menys que 1650, en temps de Cromwell. I la primera de les dues peces que acabo d'escoltar és un fragment de la Sinfonia número 6, la Pastoral de Beethoven, interpretada per la fanfàrria de la Guàrdia Republicana de França, una banda que també se remunta la seva creació a un decret del primer cònsol en l'època revolucionària del 4 d'octubre de 1802. La interpretació, evidentment, està feta arranjada per a banda, perquè no hi ha cordes, és una banda militar, i en el ritme jo penso que es nota prou que és una banda militar. Però bé, anem a acabar avui el programa i ja vos dic que el pròxim dia tornarem a veure algunes curiositats més d'aquestes gravacions que vos estic posant, perquè entra, jo penso, dins del criteri d'aquest programa, és a dir, fer que se puguen escoltar coses que normalment no se van a poder escoltar en cap altra ràdio. Així que m'acomiado ja de vosaltres fins al pròxim Camins de la Música, així a Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de València i al 101.4 pels voltants de la Xara en Ràdio Mistelera. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.